Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Continuen les incerteses sobre la jornada electoral del 14F, en especial sobre la seguretat de les persones que formaran part de les meses. Arran del degoteig constant d'al·legacions a la Junta Electoral per no formar-ne part, a Sabadell unes 1.300, pel context pandèmic s'estan buscant alternatives per garantir que les meses comptin amb tots els membres. I és que fins al dia mateix dels comicis, els ciutadans que han estat designats es poden excusar. Així ho ha recordat en declaracions al Cafè de la Ràdio el lletrat de la Junta Electoral de Zona, Ivan Fructuoso.
Cada persona que presenta una excusa suposa que si se li admet s'ha de fer un nou sorteig i a una altra persona li tocarà omplir el buit que aquesta persona ha deixat. Llavors, les excuses van baixant d'intensitat conforme les meses s'estan omplint. Però jo calculo que fins la setmana que ve estarem rebent excuses i també, quan tanquem les excuses, les que queden pendents es resolen el mateix dia de les eleccions a les meses electorals.
Entre les fórmules que podrien aplicar-se, si hi ha que els primers en votar puguin quedar-se a la mesa en cas que falti algú o tenir una borsa de voluntaris, tal com havia plantejat l'Ajuntament, tot i que per ara no es contempla. Així comença el Notícies Migdia d'aquest divendres 5 de febrer.
Titulars.
Disconformitat entre restauradors i comerciants per les mesures que s'aplicaran a partir de dilluns. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Els restauradors diuen que ampliar una hora els horaris només són engrunes, mentre que els botiguers no essencials opinen que apliquen les mesures de seguretat suficients per poder obrir els dissabtes.
L'Astralpool inicia aquesta tarda la defensa del títol de l'Eurolliga de waterpolo femení.
A partir de les 4, l'equip de David Palma s'enfronta al Dunaj Varos, hongarès, a la Bombolla de Verona, Itàlia. En parlarem a partir de les 2 del programa Hotel Suís, així com també la prèvia de les Palmes Sabadell de diumenge.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el temps parlant d'una jornada avui marcada bàsicament per un ambient assolellat ara a primera hora de la tarda, tot i que encara queden intervals de núvols baixos als dos extrems del litoral i del prelitoral. Poca cosa, però que aniran a més cap al final de la jornada. A més, també cap al final del dia augmentarà la nuvolositat, especialment per l'oest del territori, i al llarg de la tarda passaran algunes bandes de núvols alts i prims sense més conseqüència. I, de fet, de cara a demà creu un sistema frontal poc actiu, deixarà precipitació sobretot al Pirineu i Prepirineu i especialment a l'occidental i al vessant sud, així com també al massís del Port, i es pot escapar al centre del dia alguna gota, especialment a la meitat oest, i no es descarta a altres punts del territori. La cota de neu inicialment al Pirineu i Prepirineu de matinada serà molt elevada, fins i tot puntualment per sobre dels 2.000 metres. Trobarem algun lloc amb cotes entre els 2.300 i 2.400, però ràpidament anirà davallant al llarg de la jornada. La tarda se situarà entorn als 1.600 i cap al final del dia el vessant nord podria fins i tot arribar cap als 1.200 metres. De fet, de cara a diumenge s'espera més precipitació, especialment durant la matinada, doncs al Pirineu Prepirineu, també a punts de la meitat est i del quadrant nord-est, i de mica en mica quedarà restringida cap al vessant nord del Pirineu d'una banda i de l'altra doncs cap a punts del sud de la Costa Brava, nord del litoral i prelitoral central. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Comprovem ara com funciona el transport públic. Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Sí que recordem, però, que a causa de les restriccions de mobilitat, la R7 de Rodalies no circularà ni dissabte ni diumenge, mentre que la R8 ho farà el 50%. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a les carreteres catalanes, circulació tranquil·la a aquesta hora sense cap incidència. Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La Junta Electoral de Zona ha rebut 1.300 al·legacions de persones que s'excusen de formar part de les meses electorals al 14F. Diàriament La Junta informa els ajuntaments de les persones que s'han descartat de ser membres d'aquestes meses i es designen nous responsables per formar-ne part. De forma paral·lela, l'Ajuntament de Sabadell ha preguntat si es pot comptar amb persones voluntàries, però de moment no es contempla aquesta possibilitat. L'última opció és que les primeres persones que vagin a votar siguin designades in situ com a membres de les meses. Des de la Junta Electoral asseguren que les al·legacions que es presenten, Pere, estan ben justificades.
Sí, per aquesta raó gairebé totes s'accepten de forma automàtica. Ja s'ha arribat a les 1.300 excuses a l'àrea de Sabadell i la seva zona d'influència, que inclou fins a 13 poblacions com Cerdanyola, Barberà, Badia, Castellà o Palau-Solità i Plegamans. El lletrat de la Junta Electoral, Ivan Fructuoso, ha explicat a Ràdio Sabadell que les al·legacions són les que contempla la llei, però que la diferència és que aquest cop la gent sí que les està presentant per la por que tenen al virus. Per això n'hi ha tantes.
Certament, les de sempre, el que estem notant és que la gent que en comissions anteriors no feia ús d'aquestes excuses, per exemple, una persona que estava embarassada i potser sí que es trobava bé i anava a la mesa electoral i no li feia res, ara aquesta persona té por i sí que fa ús del motiu per excusar-se. O sigui que els motius són edat, salut, causes laborals, embarassos i tenir cura d'un menor o d'una persona gran, i també estem ampliant a les causes de riscos de la pandèmia.
Fructuoso ha explicat que es poden presentar al·legacions fins la setmana vinent i que la resolució es pot fer efectiva el mateix dia de les eleccions. Aleshores hauran de formar part de les meses les primeres persones que vagin a votar, que també tindran dret a excusar-se si entren dins dels col·lectius de risc. El lletrat també ha explicat que hi ha persones que s'han presentat voluntàries per formar part de les meses, però que de moment aquesta possibilitat no entra dins dels plans. De fet, ahir l'Ajuntament va explicar que havia preguntat a la Junta si podria comptar amb persones voluntàries per aquesta funció davant de l'allau d'al·legacions. De moment, però, es vol seguir amb el procés habitual i designar els substituts de forma urgent a mesura que s'accepten les excuses. Segons fonts municipals, quan es va fer el sorteig de les meses, ja es va elaborar una llista de substitut per resoldre les possibles al·legacions.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Inés Arrimadas alerta que el veritable problema canvia a Catalunya no serà canviar la corrupció del 3% per la del PSC o el Partit Popular. La presidenta de Ciutadans s'ha referit als casos que afecten aquests partits, Bárcenas en el cas de la Caixa B dels Populars i el cas de l'alcaldessa socialista Núria Marín a la Diputació, i ho ha fet amb aquestes paraules.
El verdadero cambio en Cataluña no va a ser cambiar la corrupción del 3% por cambiar la corrupción del Partido Socialista o del PP. El verdadero cambio en Cataluña es un gobierno liderado por Ciudadanos y por Carlos Carrizosa, limpio y que luche contra la corrupción. Eso sí que va a ser un cambio en Cataluña, no un tripartito con el PSC cuya presidencia está imputada o con Esquerra que está inmerso ya en casos de corrupción relacionados con el procés.
En un acte dedicat al sector del turisme, Arrimadas ha participat al costat del vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, la líder dels taronges a Barcelona, María Luz Aguilarte, i la número 2 de la candidatura, Anna Grau. La líder del partit també ha vinculat els comptes de Convergència Democràtica o l'operació Volkov, que ha dit investiga l'entorn d'Esquerra Republicana. En l'acte, Ciutadans ha presentat les seves iniciatives sobre turisme que inclouen la promesa d'un abonament de 500 euros per família per gastar en el sector. Per Arrimadas, el sector turístic català ha rebut un fort impacte.
Mirad, en Cataluña llevamos años en los que al turismo se le ha golpeado muy fuerte. Se le ha golpeado muy fuerte con tres cosas que ojalá nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Que es una, sin duda alguna, la pandemia. La segunda es el procés. Llevamos 10 años de procés. Llevamos muchos años en los que se genera inseguridad jurídica, en los que se da mala imagen de Cataluña, en los que los altercados dan pues la vuelta al mundo. Y también, sin duda alguna, las políticas equivocadas del tripartito que gobierna de facto en el Ayuntamiento de Barcelona, como decía Mariluz, en Barcelona, ¿no?
Una proposta que es comprometen a activar abans de Setmana Santa. El partit també afirma que suprimirà la taxa turística i que s'estendran les ajudes al sector. A més, Ciutadans vol reindustrialitzar l'àrea metropolitana a partir d'un pla d'inversions i es compromet a negociar una rebaixa d'impostos amb l'Estat espanyol. També vol una revisió del marc jurídic actual. El número 16, Manuel Rodríguez, creu que que no té sentit que milers d'empreses que van marxar de Catalunya encara no hagin tornat i diu que no ho fan perquè no tenen aquesta seguretat jurídica i en dona la culpa al procés d'independència. El partit de Carrizosa i Arrimadas també defensa la col·laboració público-privada per impulsar la recerca i, de retruc, el teixit industrial de l'automoció, justament ara que s'està parlant del tancament de la planta de Nissan. En aquest sentit, fa una crida a la resta de formacions que es presenten a les eleccions per traçar un pacte comú des del qual s'acompanyi el sector a modernitzar-se cap a l'electrificació dels vehicles.
D'altra banda, el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, s'ha queixat que el CIS hagi emès un sondeig enmig de la campanya electoral.
Nunca jamás un gobierno de España había sacado sondeos durante la campaña de estas características interfiriendo en la formación de la voluntad popular, porque esa es la última voluntad, no le quepa a usted duda, de publicar estas encuestas en estos tiempos.
La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha carregat contra la CUP pels seus postulats econòmics, ho ha fet durant el debat electoral organitzat per la cadena SER.
Hem sentit a parlar, gairebé, és que ens estem apropant molt, molt, gairebé hi ha un sistema comunista. Parlem de nacionalitzar farmacèutiques, altres de vetar-los. Junts per Catalunya, senyora Borràs, batem a les farmacèutiques. Doncs miri, aquestes farmacèutiques són empreses referent que han invertit moltíssim en recerca, que estan aportant solucions també reconegudes a nivell mundial. A mi m'agrada que estiguin a Catalunya. A mi m'agrada moltíssim que generin més de 10.000 llocs de treball. Són empreses que ens ajuden en la recerca i que són referents. Aquestes les hem de nacionalitzar, aquestes les hem d'eliminar qualsevol resquici d'activitat privada, les hem de vetar.
Precisament en un acte electoral ahir, la cap de llista dels demòcrates reclamava reduir la pressió fiscal i demanava no fer demagògia sobre l'impost de successions.
Quan parlem d'impost de successions, deixem de dir simplicitats, demagògies. Que paguin més els que més tenen, que paguin més els més rics. Sabeu què? Aquestes afirmacions cal baixar-les a terra, cal conèixer els casos de veritat, cal conèixer l'economia d'aquest país, la gent, la classe mitjana, en quins problemes es troben. I aquest n'és un. I és això que defensem quan defensem que es retiri, que hi hagi retracció de l'impost de successions. Estem defensant quin tipus de país, quin tipus de valors. Ens parlaven del valor de l'esforç, de l'estalvi. Estem, en canvi, anant cap a un país on gasta-t'ho tot, que així no hauràs de pagar. Aquest no és el meu país. Aquest no és el país que vull.
Sobre les enquestes que auguren que el PDeCAT sí entrarà a la cambra catalana l'endemà del 14F, Chacón ho ha celebrat amb els militants del partit i demana el vot per als demòcrates per tenir la clau del pròxim govern de Catalunya.
El PDeCAT ja és el Parlament de Catalunya. Ja és el Parlament de Catalunya. No n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Ens queda encara l'altra meitat de trajecte per fer que tota aquesta gent que s'ho està pensant, aquest 40% de gent que s'ho està pensant, ens faci confiança. Faci confiança al PDeCAT, perquè el PDeCAT tingui la clau del proper govern de la Generalitat de Catalunya, inici una nova etapa de prosperitat. Farem que Catalunya torni a funcionar. Tindrem la clau del proper govern de la Generalitat de Catalunya. No en dubteu gens.
D'altra banda, la candidata del PDeCAT a la presidència de la Generalitat ha criticat la promesa de Salvador Illa de rebaixar-se el sou un 30% si és president i ha qualificat la proposta de típicament electoral i demagògica. La cap de llista demòcrata ha dit que és una proposta que queda bé, però ha afegit que hi ha moltes més qüestions de les quals es podria debatre en aquest àmbit. A les portes del Congrés dels Diputats, Àngels Chacón ha assegurat que la confessió de Luis Bárcenas sobre el finançament il·legal del PP és una mostra evident de la degradació democràtica de la política.
El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha assegurat en una entrevista a RAC1 que no volen una DUI que duri només uns segons.
Qualsevol qüestió complexa exigeix multilateralitat. Multilateralitat perquè estem dintre de la Unió Europea, perquè estem dintre d'organismes internacionals i nosaltres el que necessitem és també ser reconeguts. Nosaltres no volem una declaració que duri uns segons, que duri uns instants. No volem declarar la independència 2.000 vegades i que cadascuna d'aquestes vegades duri tan sols uns instants.
Junqueras ha dit també que tothom ha d'aprendre de l'experiència de l'any 2017.
Esquerra Republicana, per això dic, nosaltres no volem, i estic convençut que cap independentista vol una declaració que duri uns segons. I una de les lliçons que vam aprendre el 2017, i em sembla que tots estem obligats a aprendre aquestes lliçons, és que el que necessitem és preparar-nos per fer una república que duri tota la vida.
El líder d'Esquerra ha parlat de convèncer les àrees del país que encara no volen la independència i ha situat l'objectiu d'anar derrotant el PSC a l'àrea metropolitana. També ha dit que renunciar al diàleg seria absolutament contraproduent.
No té cap sentit, no només no té cap sentit, sinó que és absolutament contraproduent. Va en contra de, del nostre país dir que, no, que renunciem a, la, a qualsevol àmbit de negociació perquè, insisteixo, perquè això ens tanca les portes de la comunitat internacional i ens tanca les portes d'una part de la nostra societat que el que vol és que demostrem i que fem esforços cada dia per defensar les nostres idees, per defensar la república, per defensar la independència, però fent-ho sempre amb una mà estesa.
També creu que no s'ha de posar una data a la independència perquè depèn del que es trigui a convèncer la gent. De cara al 14F ha demanat superar el 50% de vots independentistes per tenir arguments davant la comunitat internacional. En cas que no se superi, ha explicat que se seguirà treballant per superar els percentatges que toquin i per convèncer la gent del país. Després de la polèmica sorgida al voltant del cas de l'Institut de les Lletres Catalanes, que afecta la candidata de Junts, Laura Borràs, Junqueras ha evitat respondre si es tracta d'un cas de corrupció i si la veuria com a consellera en un govern liderat per Esquerra i ha observat que cada formació és responsable de prendre les decisions que cregui i de posar el nivell d'exigència convenient. Però insisteix que si Borràs hagués estat militant d'Esquerra, se li hauria demanat la renúncia com a candidata.
Salvador Illa, el candidat del PSC a les eleccions, ha promès rebaixar-se un 30% al sou si és president de la Generalitat. Ho ha explicat en un debat amb els diferents caps de llista als comicis del 14 de febrer a la cadena SER.
Catalunya necessita uns ingressos més justos. I estic d'acord que s'han de defensar aquests ingressos més justos, però també hem de tenir despeses justes aquí. I hem d'estar a prop de la gent. El sou del president de la Generalitat de Catalunya és 3 vegades el sou del primer ministre italià. Gairebé 2 vegades el sou del president de Portugal i del president d'Espanya. És superior al sou del primer ministre del Regne Unit. Jo assumeixo el compromís i faig un anunci avui. El rebaixaré al salari més alt d'un president de comunitat autònoma diferent de Catalunya, que és el de Vendecari del País Basc. És una reducció d'un 30%. Per estar a prop de la gent. Per també demanar ingressos justos, però predicant, per exemple, que tenim despeses justes en un moment en què la gent ho està passant malament.
El candidat socialista ha interpel·lat directament la cap de llista de Junts per Catalunya, Laura Borràs, i ha assegurat que aquesta mesura no depèn de Madrid. També creu que la dignitat de les institucions de Catalunya es predica d'aquesta manera, fent una reducció de sou a qui té el màxim salari. També ha demanat als juntaires que facin autocrítica per haver votat diverses vegades en contra de l'estat d'alarma, fet que considera contrari a posar a disposició del govern les mesures necessàries per combatre la pandèmia.
El diputat d'En Comú Podem, Joan Mena, pregunta a Oriol Junqueras si investirà una candidata com Laura Borràs, que està imputada en una causa judicial de presumpta adjudicació irregular.
La pregunta que li volíem llançar al senyor Junqueras des del barri de Can Oriac de Sabadell és si ells farien presidenta a una persona que està imputada per un cas de corrupció, no? I en aquest sentit ens agradaria un compromís per part de totes les esquerres per fer una política que sigui clarament justa, que sigui clarament neta i que defensi els interessos dels treballadors i les treballadores.
El sabadellenc ha fet campanya aquest matí des de la plaça del Pi de Sabadell assegurant que la seva formació vol un govern d'esquerra sense mullar-se, però amb possibles pactes. A resposta del conseller Samper sobre la iniciativa legislativa presentada per Unidas Podemos per coordinar els cossos de bombers de tot l'Estat, Mena ha respost que la Generalitat no prendrà competències i que servirà per acabar amb la precarietat laboral al cos.
La CUP proposa la implantació d'una renda bàsica universal per garantir un recurs econòmic per a tots els ciutadans, independentment de quina sigui la seva situació.
El número 12 de la candidatura, l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, ha desmentit que aquesta aportació portés els beneficiaris a deixar de treballar.
La gent té ganes d'estar ocupada i amb 735 euros difícilment es pot viure, malauradament, no? O sigui, has de pagar-te un habitatge, per tant, és un incentiu, és una renda bàsica, ningú és ric amb 735 euros, malauradament, en aquest país.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Serracán ha assegurat que la renda bàsica universal és possible amb una redistribució dels recursos.
Alejandro Fernández insisteix que la investidura de Salvador Illa no és l'única alternativa perquè Catalunya tingui un govern constitucionalista.
El candidat del PP català ha apel·lat al conegut com a efecte Borgen en al·lusió a la sèrie de televisió danesa en què la candidata en tercera posició va acabar sent primera ministra d'un govern de coalició. Ho ha fet en una entrevista avui a Catalunya Ràdio.
Soc el candidat del Partit Popular de Catalunya a la presidència de la Generalitat i, per tant, m'hi nego a fer de comparsa de ningú. El que no penso fer és traslladar la idea que nosaltres farem president algú que, per cert, ha sigut el pitjor ministre de Sanitat de tota Europa.
Malgrat el que auguren les enquestes, Fernández aspira a doblar la representació al Parlament de Catalunya i ser decisiu en el pròxim govern de la Generalitat.
La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, demana més humilitat al cap de llista del PSC a la Generalitat, Salvador Illa.
Fem autocrítica, podem fer crítica, senyor Illa. No sé si vostè és el més indicat per poder parlar d'humilitat, però nosaltres hem estat molt sols a Madrid. Clar que no només hem de reclamar diners. No només, això és retòrica, aquesta actitud. Però no parlem de xifres, perquè les xifres a Europa, no ho diem nosaltres, ho diu el Banc Central Europeu, és que Espanya és líder en defuncions i és a la cua dels ajuts.
Ho ha dit el debat de candidats a la SER.
I Vox torna a vincular seguretat i immigració.
El candidat a la Generalitat, Ignacio Garriga, diu que les enquestes que es publiquen en matèria de seguretat no reflecteixen la realitat.
Independientemente de tantísimos datos que se puedan vertir hacia un lado o hacia otro, perfectamente cocinados esas encuestas y esos datos que se lanzan a la opinión pública, los mejores datos son el testimonio de tantísimos catalanes que están sufriendo en sus barrios, cómo la inmigración ilegal está llegando de manera masiva y cómo sus barrios, que antes eran seguros, ahora se han convertido en auténticos nidos de delincuencia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Tanquem aquesta carpeta dedicada a les eleccions del 14 de febrer i n'obrim una altra. El relaxament de les restriccions que arribarà dilluns vinent no satisfà els restauradors i comerciants de la ciutat. Els dos sectors consideren que necessiten normalitzar més la seva feina per deixar de perdre diners en aquesta crisi sanitària. Els més beneficiats per les noves mesures són les llibreries, que podran obrir els dissabtes, però no la resta de comerç no essencial.
Per això, Josep Maria Porta, president de Comerç Centre, reivindica que les botigues són espais segurs, també els dissabtes, i que necessiten obrir un dia del cap de setmana.
Sí, jo entenc que les restriccions vagin limitades, però el del dissabte el comerç necessita els dissabtes funcionar perquè hi ha moltes persones que entre setmana no poden anar a comprar. Llavors el dissabte és el dia de compra o inclús és el dia d'aquesta compra de més passeig, de més oci, de més tranquil·la.
També veuen una mica de llum els restauradors, que podran obrir els matins fins a 11:15 i allargar els dinars fins a 4:45. Dues hores més de marge que els soluciona ben poc, segons el president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca. El que demanen és poder servir dinars i sopars.
Nosaltres el que volíem era poder destinar a fer dos serveis de menjar. Nosaltres volíem, sobretot, tindre migdia i vespre. Una cosa que ben portada és factible. Nosaltres estem farts d'explicar-ho.
Per altra banda, a partir de dilluns, el confinament passarà a ser comarcal. Les noves restriccions tenen una vigència de 14 dies.
I Sabadell acumula mig miler de morts per coronavirus des del mes de març, segons dades del Departament de Salut. La xifra suposa un augment de 4 defuncions respecte d'aquest dijous. Així mateix, en les últimes 24 hores s'han confirmat 61 positius més, que eleven el volum total des de l'inici de la pandèmia fins als 14.341. Pel que fa als indicadors epidemiològics, avui el risc de rebrot ha tornat a millorar i ara se situa als 506 punts, 18 punts menys que ahir, així com la incidència acumulada 14 dies, que ha baixat als 540 casos per cada 100.000 habitants. Per contra, la velocitat de contagi ha pujat lleugerament fins al 0,93. El gruix de vacunats continua pujant aquest divendres amb 1.807 sabadellencs més vacunats, 4.845 han rebut la primera dosi, mentre que 2.577 ja n'han rebut la segona. Més qüestions, el documental Vitals del sabadellenc Fèlix Colomer s'estrena aquest diumenge a la plataforma HBO. El projecte mostra des de dins com va ser la situació durant la primera onada del coronavirus a l'Hospital Taulí.
Amb el documental Vitals, Fèlix Colomer presentarà als espectadors un relat de 3 capítols que donarà veu al personal sanitari i també als afectats per la Covid-19 al Parc Taulí. El sabadellenc ha aclarit que el projecte pretén ser un retrat fidel de la pandèmia, però evitant caure en el sensacionalisme.
Per voler fugir massa, no explica res, no? I és com, s'ha d'explicar, o sigui, un dels dubtes, per exemple, que vam tenir, que va durar molt poc, és, es mor un dels nostres protagonistes, ho hem d'explicar, no? Evidentment que ho hem d'explicar, seria absurdíssim no explicar en un documental que tracta sobre l'evolució dels pacients en relació a la pandèmia i al Covid, si un mor, s'ha d'explicar. Llavors, com ho expliques? Pues, pots fer-ho de moltes maneres, no? Doncs, en el nostre cas, una d'elles és com la dona es queda mirant el llit buit del seu marit, no? Que acaba de morir.
El mateix Colomer ha destacat que li fa especial il·lusió el protagonisme de la ciutat de Sabadell en el seu reportatge. També convida els espectadors a veure'n el resultat per desconnectar fugint de la saturació.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
5 minuts per les dues. La coordinadora del moviment veïnal del Vallès considera parcial i fals l'estudi sobre l'impacte de l'aeroport de Sabadell en el seu entorn. Els veïns lamenten que el document realitzat per l'Institut Cerdà, a petició del Departament de Territori, no contempla cap de les problemàtiques que suposen les instal·lacions pels municipis de Badia, Barberà i Sant Quirze.
El document defensa que l'aeroport dona feina a més de 4.000 persones, forma professionals i esdevé un pol d'atracció d'empreses. Jordi Molins, membre de la coordinadora, s'ha mostrat crític davant d'aquestes conclusions.
Sí que hem de debatre sobre això, però clar, ells ja parteixen d'un informe que ells entenen que és neutral, però clar, que només defensa una posició. A partir d'aquí, clar, si nosaltres comencem a rebaixar-los coses dient això no m'ho crec, això s'ha de canviar, això s'ha de canviar, no sé què, arribarà un punt que ens diuen, home, és que m'ho rebaig tot. Però clar, és que m'estem partint des de dalt de tot, des de 100, quan això és mentida ja. Vull dir, està més clar que l'aigua, vull dir, no, això no és un paraís.
L'estudi inclou diferents propostes per reduir la sensació d'incomoditat dels veïns, com crear nous serveis vinculats a l'aeroport que pugui treure en tot el potencial i integrar millor l'equipament amb l'entorn.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. Els metges fan una crida a la població infectada i els contactes a no sortir de casa per anar a votar el 14F, després que la Junta Electoral Central hagi rebutjat la petició de prohibir que les persones en quarantena vagin als col·legis electorals. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha demanat a aquestes persones que no vagin a votar presencialment. El Col·legi de Metges de Barcelona ha demanat a les autoritats un període extraordinari de vot per correu per garantir el dret de sufragi de les persones afectades. I avui precisament s'acaba el termini per sol·licitar el vot per correu en unes eleccions que han registrat xifres de rècord en aquest format.
S'han presentat prop de 183.000 sol·licituds a correus per votar de manera anticipada. Aquesta quantitat triplica les que es van presentar en les darreres eleccions autonòmiques i ja representa el rècord absolut de sufragi anticipat a Catalunya després de superar les 170.000 peticions que es van presentar per les generals del 2016. Per afrontar aquesta allau de sol·licitud, el Servei Postal ha ampliat els seus horaris en aquests dies i ha realitzat 1.500 contractacions de reforç.
I el Departament de Salut assegura que hi ha capacitat per poder posar 150.000 vacunes contra la Covid cada dia, més del doble que durant la campanya de vacunació de la grip. Així ho han afirmat els responsables de la conselleria que han comparegut aquest matí per explicar l'estratègia de vacunació contra la Covid-19 a Catalunya. Sobre les vacunes, avui a més s'ha de prendre una decisió sobre el fàrmac d'AstraZeneca en relació a si s'administra o no a persones més grans de 65 anys. I el Producte Interior Brut català tanca el 2020 amb una caiguda de més d'11 punts.
Són dades de l'IDESCAT que situen la davallada de l'economia de Catalunya en un 11,4% en tancar el 2020. La baixada és més forta que en la mitjana espanyola, que no passa de l'11%. L'Institut d'Estadística atribueix aquest descens a l'afectació de la pandèmia entre els sectors més afectats i els serveis i la construcció amb baixades que arriben al 15,5%. Les previsions del Fons Monetari Internacional per aquest any són que l'economia espanyola creixi gairebé un 6%.
Amb l'actualitat més enllà de Sabadell, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara nosaltres donem pas a la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.